A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 24 d'agost i avui, com fem tots els dilluns durant aquest mes d'agost, comentarem alguns dels assumptes més destacats del que ha donat de si l'actualitat de les Pitiüses en els últims dies. Ho farem des del nostre quiosquet de platja efímer, perquè ja just li queda una setmaneta més de vida fins que l'enretirem fins l'agost de l'any que ve. Així que des d'aquest lloc idíl·lic parlarem amb un trident d'analistes que venen ben estiuencs per parlar de tot això. Ara mateix els saludarem i, com sempre, deixarem un espai per repassar els principals titulars del dia, també el més destacat de l'agenda cultural del dia, i ho farem avui dilluns amb la nostra companya, la periodista Ivonne Aranyó. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:05 i sense perdre ni un segon, és el moment de posar-nos al dia. Avui vam començar amb aquesta repassada a l'actualitat parlant de la concentració convocada pel sindicat TUSO a l'aeroport d'Escodolà.
Sí, Laura, ha estat avui a les 10 del matí. Els treballadors d'AENA s'han concentrat per protestar per la precarització laboral que pateixen i els riscos que corren en temes de seguretat. El personal diu prou davant la imposició de les vacances d'estiu, els avisos de serveis amb 48 hores d'antelació i els retalls de personal.
I doncs estarem pendents d'aquestes mobilitzacions. I, de fet, parlant també d'assumptes laborals, precisament ahir un treballador de la UT Esbadrà va morir després de sentir-se indisposat quan feia feina amb una màquina granadora.
Sí, va passar ahir de matinada, quan el treballador netejava els carrers del voltant de la zona de la presó, allà a Casmut, al municipi de Sant Josep. Segons comunicava ahir la mateixa empresa, l'home feia servir, com bé has dit, una màquina granadora quan s'ha sentit indisposat. Els serveis d'emergència es van traslladar al lloc per assistir-lo, però no van poder reanimar-lo. Tant l'empresa com l'alcalde del municipi, Vicent Roig, han expressat el seu condol a la família i als seus amics.
I doncs sumem, evidentment, en aquestes mostres de condol. I continuem, Ivonne, parlant de la polèmica causada pel trasllat de la discoteca Cabaret Lio a la zona de Silla Plana.
Sí, continua la preocupació de... continua sent protagonista aquesta preocupació entre les 300 famílies residents a aquesta zona de Silla Plana per l'imminent trasllat d'aquest establiment a l'hotel Corso, assegurant que hi ha irregularitats en la concessió de la llicència que autoritza aquesta obra de prop de 13 milions d'euros. Ens ho explica Alberto Sánchez Rúndez, que és el president de l'Associació de Veïns de Silla Plana.
Hemos tenido una respuesta en recurso en el que se reconoce que esa licencia no es válida, está mal otorgada. Entonces no entendemos por qué en ese momento ya no se para todo.
L'hotel Corso ja disposava d'una antiga llicència per una sala de festes, però ara els veïns consideren que el projecte del Lio suposa una nova activitat en aquest hotel oberta al públic i per la qual asseguren no tindrien llicència.
Basándose en que ya tenían una sala de fiestas en la discoteca con sala de fiestas, pero para uso del propio hotel, o sea, era una licencia complementaria al hotel, no secundaria como sería esto.
Des de l'establiment Lio asseguren que compleixen totes les exigències legals, mentre l'Ajuntament d'Eivissa diu que l'equip tècnic està centrat en resoldre els recursos que s'han presentat i demanen prudència i temps.
De fet, aquest serà un dels assumptes que tractarem ara en temps de tertúlia, però tenim més assumptes que repassar, perquè el sector del xàrter nàutic a Eivissa és pessimista pel que fa a l'actual temporada.
Sí, diuen que per tercer any seguit el lloguer nàutic té unes xifres fluixes amb caiguda de les reserves entre un 5 i un 20%. El president de l'Associació Nàutica Pitiüsa, Marc Torres, assegura que l'oferta supera molt a la demanda que hi ha i la manca d'amarraments encareix molt la navegació, desplaçant el navegant local i a la classe mitjana.
El tema de l'amarrament és un problema estructural de la nàutica d'Eivissa perquè no hi ha, és molt difícil accedir a ells i això fa, evidentment, un tema d'oferta i demanda que sigui molt car. El mateix Estem pagant molt més del que havíem pagat. El navegant local cada vegada té més difícil accedir perquè, evidentment, és molt més car.
La patronal reclama que en la reforma prevista del port d'Eivissa hi hagi un moll especial per xàrters i una marina seca que permeti abaixar els preus dels amarraments.
I ja per acabar, un apunt que fa referència al servei de bombers d'Eivissa, perquè aquest cos assegura que per escurçar el temps de resposta dels bombers d'Eivissa en casos d'emergències, el cos de seguretat i el Consell Insular proposen la creació de 2 subestacions.
Sí, de fet ja estan treballant intensament amb això. Una estaria situada a Santa Eulària i l'altra a Sant Josep. Això permetria una efectivitat més gran, ja que actualment només n'hi ha una situada al centre de l'illa. José Antonio López és el suboficial en cap del Servei de Bombers d'Eivissa.
Pràcticament que haurà que duplicar la plantilla de bomberos per dotar aquests subparques i tenir unes isòcrones moltíssim més curtes, que no sean de 35 o 40 minuts, com ara podem llegar a tenir.
El projecte es troba en els seus inicis, però diu que podria ser una realitat en 5 anys.
I d'on estarem pendents? Mira, d'aquí 5 anys encara tenim temps d'estar aquí pendents. Ivonne Aranyó, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Després t'escoltam. I ara, quan són les 12 i gairebé 11 minuts, nosaltres ara fem una aturadeta per la publicitat, 2 minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi i començam aquesta tertúlia en xancletes aquí a IB3 Ràdio. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és diversitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tu. Tertúlia, en xancletes.
Dotze i 13 minuts, mare meva, que jo ja estava aquí en sa pretertúlia. Bueno, teníem aquí, anem a confessar-ho, repassant aquí els currículums dels tertulians, fent una sessió fotogràfica, en fi, pura tertúlia en xancletes aquí a IB3 Ràdio. Són les 12:13, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i estem en aquest quiosquet de platja que hem improvisat, un quiosquet efímer. Sou els afortunats, que gairebé la donareu per conclosa. La setmana que ve, última sessió d'aquesta tertúlia en xancletes, i a partir del mes de setembre ja tothom aquí, amb botes, amb bufanda, amb collar...
Ojalà! Déu faces!
Tant de bo, tant de bo!
A veure, tenim aquí l'exdirector insular de Turisme i vicepresident de la Plataforma Sociosanitària de les Pitiuses, Vicent Torres Benet. Molt bon dia i salut!
Molt bon dia!
Sí, i salut, perquè Déu-n'hi-do com
sí,
hem estat,
constipat.
i tant.
Uns constipats forts per aquí. El fotògraf i il·lustrador Toni Planells, un tal Toni, molt bon dia.
Bon dia.
Sí, sí. I també tenim a la llicenciada en Ciències Químiques i activista feminista i per les pensions, Graciela Maciano, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàu? Com estàu tots?
De dilluns, però bé.
De dilluns, però bé, Toni...
De dilluns, però bé.
De dilluns en una mica de pluja, que també està molt bé.
És veritat, eh?
Sí.
Que ja refresca.
Això què vol dir? Que hagueu vengut estrès i que hagi plogut, que com ho necessitàvem, com ho volíem, per favor, que baixi una mica aquesta temperatura, de veritat. Crec que us hauré de convocar més sovint, eh? Perquè heu set un trident màgic avui, eh?
És molt rar, tot sí. Això és molt rar.
Sí, jo abans de començar li volia preguntar específicament a en Toni Planells, un tal Toni, què tal es conserva l'Arana? No sé si en Vicent i na Graciela hi vau anar...
Jo vaig anar a l'altre.
Mira, ve avui vestit de l'Arana, Antoni.
Brutal, brutal, vull dir, feia molt de temps i aquest any he tingut la sort de veure uns concerts meravellosos, però ja, bé, com a persona que s'emociona amb la música, però també com a eivissenc.
Sí.
Mira, no us enganyo, se m'emborrona la pell, vull dir, va ser algo preciós, preciós. Feia molt de temps que els volia veure.
Ja.
Sempre se m'escapaven per una cosa o per l'altra. No, ja, no és la primera vegada que toquen. No. Hi havia se van tocar a Formentera també
fa poc.
I no havia aconseguit veure-les. I, mare de Déu, quina preciositat, quina cosa més polida. Mm. Vull dir, no sé si em sentiran, si, però l'enhorabona per lo que fan. Ja els tenia sentides, ja havia escoltat alguna cosa, ja sabia el que anava. Anava amb unes expectatives molt altes, ho he de reconèixer, però és que els van superar. Vaja, sí. Preciós, vull dir, em podria tirar tota l'hora...
Parlant d'elles, eh?
Sí, quina meravella.
Jo vaig tenir l'oportunitat d'escoltar-les, que van ser les que van obrir en guany nits de museu,
sí.
A Santa Eulària, 28 de juny, crec que va ser, i també em va passar el mateix, vull dir, jo havia sentit parlar d'elles, havia escoltat coses, tenia unes expectatives altes, però jo que estic molt aficat en el món de la música, doncs, evidentment, vaig flipar molt, perquè és que fan aquesta fusió de música tradicional, perquè, a veure, fer redoblat no és mica fàcil.
Mica.
Quizà elles no fan un redoblat perfecte com... Jo tenia una tia que era cantadora i feia redoblat, i estic... Jo m'he criat dins festes familiars cantant redoblat, no? I clar, em llamava molt l'atenció, però tinc que reconèixer que ho fan superbé, superbé.
Sí.
I llavors aquesta fusió que fan amb música electrònica, doncs, evidentment, és innovador total.
Sí, és agafar els elements de la nostra cultura, del nostre folklore, i portar-ho al segle XXI i a la seva manera, pens que en tot es respecta, vull dir,
sí.
I si no ho fos en respecte seria igual.
Però és que a més ho és.
No, però és que sí.
I mantenir una cosa que no es perdi, perquè sí, estan parlant d'un tipus de cançó. A veure, la nostra cançó popular pues, és molt peculiar i és el mateix que la porfèdia, que tampoc no és fàcil de fer. És glossat, que és una mica més fàcil de fer. Però mantenir aquestes tradicions, per jo, és... Vamos, per fer-los un monument.
Absolutament, de veritat, i una pena haver-me'l perdut, però jo espero que en el pròxim no hi hagi virus de pan mig i que pugui sortir i socialitzar i veure-les, que en tinc moltíssimes ganes. Jo sé que ens escolten, així que això segur que els hi arribarà.
Però veniu més sovint, per favor.
Sí, exacte, torneu més sovint, que jo en el pròxim hi vull anar. Tenim més temes d'actualitat. De fet, un d'ells el comentàvem en titulars, que és aquesta lluita que també hem tractat en diferents ocasions aquí a Sa Tertúlia, aquesta lluita veïnal dels residents de Sella Plana, que mantenen, i crec que això també és d'admirar, que aquesta lluita no s'aturi, que es mantingui, que sigui constant, sigui temporada alta, temporada baixa, durant tot l'any, aquesta pressió contra el trasllat d'aquesta discoteca cabaret de Lió a Sotel Corso. Valtros, confiau en que aquesta pressió pugui arribar a aturar aquest projecte? Graciela?
Sí. Jo penso que... Bueno, parlaré en castellà. Que hay que luchar, sí. De hecho, las luchas, con las luchas como se consiguen a veces los cambios. Como activista también lo sé. Entonces, yo creo, me estuve informando así un poco y creo que afectará, porque claro, no solamente será, sí, de momento dirán será la sala de fiestas, lo ampliarán y tal, pero y luego sí, como también ampliarán el resto del hotel, también pueden utilizar la parte de la terraza, donde se, la música, y que le damos la razón a los vecinos. Por supuesto que sí. Al igual que como el macromercado, uh-huh. Yo soy vecina, vivo a 100 metros de ahí, así que también, o sea que por eso, con más razón, yo apoyo el vecindario de que está en plena guerra por este motivo. Porque además no sé cuál es el motivo por el que se hace el traslado, no lo entiendo. Entonces, como no lo pude investigar antes, pues a ver si aquí lo podemos deducir a qué se debe este cambio, ¿no?
Entre todos.
Porque ya estaban bien ahí, ¿eh? Tenían buena vista, el castillo, el mar, no sé, ahí no sé cómo será, a no ser que las pongan en las terrazas, como lo que estoy diciendo, ¿no? Que en fin, que no sea solamente la sala de fiesta, que al ampliarla también pongan un ascensor o una escalera y también se pueda acceder a la terraza, que es lo que supongo que a los vecinos le importará, ¿no? Uh-huh.
Toni Planell, junto al Toni.
Bueno, una lluita dels veïns contra els grans empresaris. Bé, la meva postura és amb els veïns, no? I tenen arguments. Allà on estàs, Lió, ara no tenen veïns damunt com tindran després. I pareix un lloc adequat per a aquest tipus de negoci, per les activitats que fan, en els seus jats al redador, en tota la parafernària del luxuri damunt, i estan en el seu context. Treure-los d'allí de vora de veïns, home, no sé ben bé com és la idea, que és el que volen fer, si realment molestaran tant com es pensen els veïns, però ells estan més informats que jo. I si es queixen, tindran els seus arguments i tot el meu suport. I llavors l'Ajuntament, vull dir, és hora de prendre partit. Penso que l'Ajuntament es deuen als veïns, no als empresaris. Vull dir, no sé com està el tema de llicències, no sé què, però quizà una miqueta prendre partit cap a qui es deuen, i penso que s'haurien de deure en els veïns, penso que seria d'agrair.
Moltíssimes gràcies, Vicent Torres, Benet.
La veritat és que tot el meu suport en els veïns, perquè sí que és cert que posar-hi una nova discoteca serà un gran error i condenar un barri que ara mateix és residencial. Jo el projecte no l'he vist i opinar tècnicament sense veure el projecte no és fàcil, però aquest hotel, precisament, que és un dels hotels antics que tenim a Eivissa, que es va configurar en base a una sèrie de requisits tècnics, vale que la normativa ha canviat i ara es permet usos que abans no estaven permesos, perquè jo vull recordar que quan aquest hotel es va construir hi havia ús exclusiu residencial, que era únicament era hotel per dormir, no per fer festes ni res de més. I si la normativa ha evolucionat, evidentment, i ara pues, tenim pues, casos atípics d'hotels que són discoteca, no? Que no hauria de ser, perquè penso que cada cosa hauria d'estar configurada pel seu destí. I si aquest hotel en el seu moment no reunia uns requisits per certes coses, doncs tampoc es reunirà ara. Per tant, jo vull pensar que l'Ajuntament farà la seva feina com deu i si tècnicament no és possible no s'autoritzarà, perquè de ser així serà una gran errada i, com he dit abans, es condenarà a un vecindari doncs, a patir unes molèsties que això s'hi provoca. I una cosa també molt important que voldria afegir és vale que parlem dels requisits tècnics de poder fixar o no aquest establiment dins d'un hotel. I què passa en l'aparcament? Perquè estan parlant de zones que estan ja saturades de per si en quant a aparcament i constituir una nova infraestructura com és un establiment d'oci suposa un moviment de tràfic molt gros que allí és que no hi ha espai. Estan parlant d'una zona portuària que hi ha un tràfic molt gros ja de per si de càrrega i descàrrega de vaixells. Si a més li sumam un establiment que necessita tota una infraestructura perquè els cotxes puguen arribar allí i estacionar, doncs tenim un problema més afegit. Per tant, jo crec que hi ha moltíssims motius per tirar endarrere aquest projecte. I la pregunta que feia a Graciela, per el que tinc jo entès, el motiu dels trasllats perquè es canvia la concessió i, per tant, se perd, diríem, o el contracte que hi havia d'aquest establiment deixa d'estar amb ús perquè la concessió canvia de mans. Mala sort. Sí, canviat la concessió, però el que no es pot fer és això, condenar un barri perquè ells els hi convé.
Sí, porque, claro, el espacio eran unos 1.170 metros cuadrados y con la ampliación y con todo lo que quieren instalar, se irían a 3.700 metros cuadrados.
Una barbaridad.
Entonces, a ver, ¿cómo se entiende de que esto no es factible, ¿no? Que, claro. Que yo apoyo totalmente a los vecinos y además que ha creado un conflicto también con el tema de los vecinos del ocio nocturno, ¿no? Que también son los que tienen bastante peso también, ¿no? Sí. Así que veremos a ver cómo se... Yo, de hecho, si hay que firmar, firmo.
no sé si factible, però va, ni factible ni necessari. No.
Exacte.
Pens que a dia d'avui, diguem, es cupos oferta de discoteques de aquest tamany, d'aquesta capacitat a Eivissa, ja pens que estan servits.
Sí, està més que coberta.
Més que...
I si hem de parlar d'interès, ja em pareix que ara mateix l'interès de la societat potser és més important, la tranquil·litat d'un barri, que no una altra discoteca,
no
és una altra, que és el canvi d'una banda a l'altra, però al final és una altra discoteca, no, sí. Més grossa, un altre lloc, un barri residencial, un hotel que bueno, en fi, el que hem anat, no té sentit, vull dir, hotels, discoteques, ja ho estan mesclant tot d'una manera.
No.
Clar, que és aquest canvi que també ha experimentat el model d'hotel tradicional que comentava en Vicent Torres, no? Sí. Que era un establiment on tu anaves a dormir i a descansar.
Claro.
Però sí que és cert que des de fa uns anys hem vist aquest canvi d'hotels que també ofereixen oci,
sí,
diurn o nocturn, i d'altres que estan per arribar, per exemple, a l'Abadia de Sant Antoni.
Hi ha projectes que estan des de fa molt de temps rondant, que estan allí. Però...
I que van en aquesta línia, no, Vicent?
Sí, correcte.
Què opines?
Jo, com he dit abans, jo crec que cada cosa té que tenir el seu moment. Sí que és cert que la normativa abans era molt més restrictiva i quan es construïen els primers hotels, estan parlant dels anys 70, estàvem parlant d'una normativa que sobretot garantia molt el que era l'ús exclusiu i no es podien compaginar usos ni tampoc es podia compaginar gestió d'això. Evidentment, tot evoluciona i amb això no podem fer res. Ara, el que sí que no estic d'acord és que hi hagi aquest tipus d'oferta que en aquest moment jo crec que està ja sobredimensionada a Eivissa, que són els hotels discoteca, perquè estan provocant un canvi de model molt, molt dràstic. I jo, ara mateix que s'està parlant de que si perdem quotes de mercat a altres mercats, però com no els hem de perdre? Si és l'oferta que tenim, segons quin mercat no vol venir a Eivissa.
No hi ha lloc.
Claro, no és que no hi hagi lloc, és que és una oferta que segurament, segons el teu perfil, pues no t'ho pots permetre perquè econòmicament potser no hi arribes o perquè perquè si tens una família amb bojos petits, doncs no vendràs a un hotel discoteca,
exacte,
evidentment.
Exacte, exactament. Sí.
De fet, després parlarem també d'aquest canvi de model i de com s'estan adaptant diferents sectors, però seguint aquí a Silla Plana, des de l'IO asseguren que compleixen totes les exigències legals. No. Ells diuen, nosaltres complim totes les exigències legals. L'Ajuntament d'Eivissa, per la seva part, diu que l'equip tècnic i jurídic està centrat en resoldre els recursos que s'han presentat i demanant prudència i temps per resoldre tots aquests recursos. Clar, però i mentrestant, què fan els veïns, no, Toni?
És que dir el que diu l'Ajuntament i no dir res és el mateix, quizà, no? Jo insisteix, vull dir... Jo posaria el foc en l'interès general. Aquí hi ha un conflicte entre l'interès general i un interès particular. Vull dir, l'Ajuntament, segons la meva manera d'entendre les coses, de prioritzar l'interès general. I estan parlant, tornem-hi, estan parlant d'un barri on hi posen una macro discoteca que és un hotel. Vull dir, a veure... Per favor, ja està bé, ja està bé. Vull dir, ara podem derivar el que hem vist, no?, d'aquest canvi de model, vull dir, però és que aquest canvi de model ja s'ha de menjar fins i tot als barris.
Sí. Clar, aquí està. I tenim precedents, perquè fixeu el que va passar a Sant Lletruris, que tot un vecindari es va aixecar en contra d'un projecte també que hi havia, la famosa diosa, no sé si us recordeu, que al final van tenir la raó els veïns, no? Perquè estàvem parlant d'un espai també sol rústic, no sé què, vull dir, és que hi ha unes exageracions que hem de dir, bueno, hasta aquí m'ha arribat.
Per tant, vosaltres confieu en que un moviment com aquest aconsegueixi aturar aquest projecte? Per exemple, si ja tenim altres precedents?
Sí.
Vicent?
Jo, primerament, ja he dit abans que no he vist el projecte, per tant, sense veure el projecte no, és difícil opinar, però jo vull pensar que aquest projecte no cap dins aquest hotel, així de clar. No cap, perquè són, na Graciela ho ha dit, són 3.000 metres o alguna cosa així, no? A veure, que aquests 3.000 metres abans s'utilitzaven espais comuns de l'hotel, dels turistes, tal i qual. Que ara de la nit en el dia puguem reduir espais comuns dels turistes que venen a aquest hotel i podem donar una discoteca, no m'acaba, no cap de vora. I després, evidentment, l'interès dels veïns té que primar per damunt dels interessos econòmics d'un... La fórmula, quina és? Difícil, perquè ja sabeu que les lleis són molt garantistes i a vegades doncs, prendre segons quines decisions per a un polític no són fàcils, no? Però jo crec que s'ha de lluitar i s'ha d'aconseguir que els veïns no es vegin penalitzats.
Gràcies.
Claro, es que originàriament era una sala de baile, ¿no? De baile, con tranquilidad,
salones,
tal.
Sí,
sí, que hemos ido todos, ¿no? Pues ahora sería, el problema sería este, que va a ser discoteca, que es tum, pum, o sea, mucho ruido, y que no sabemos, como he dicho antes, si el espacio se va a ampliar y la gente, bueno, tendrá acceso a otros lugares, ¿no? De todos modos, yo creo que está pensando que hay un vacío legal y lo están buscando. A ver si lo encuentran, pues ya está, no se podrá llevar a cabo porque... Bueno, ahí está, falta eso. No van a crear la ley para esta cosa. Bueno, espero que no, pero que hay un vacío legal. Un pequeño vacío legal que hay que subsanar para ello.
Uh-huh. ¿Alguna cosa más, Toni?
Bé, ens preguntava sobre la confiança de si que aquesta lluita arribarà a bon terme. Jo és que d'optimisme vaig justet. I l'única dosi d'optimisme que tinc en aquest cas és... que hi ha eleccions d'aquí no gaire. Mm. I, clar, hi ha més vots a un barri que un empresari particular, que ni menys deu estar empadronat a Eivissa. És l'únic optimisme que tinc amb aquest cas.
Així, a la vista, eh? Hem parlat de canvi de model turístic. I, de fet, la setmana passada vam tractar aquest assumpte amb restauradors, amb hotelers, que és el cas flagrant que ho tenim davant. Vull dir, no és una cosa que pugui passar, és una cosa que ja està passant, la pèrdua després del turisme familiar aquí a Eivissa, no? I ha obligat, com deia, a restauradors, a hotelers, a adaptar els seus negocis precisament per atendre aquesta nova demanda d'un turisme més de luxe, d'oci nocturn, que de vegades són clients que no s'han de diferenciar. Segons ens deia en Miquel Tur de Restauradors, el president de Pimef Restauració, ens deia que no són clients diferents, és d'oci nocturn i és de luxe. Però sí que és veritat que han obligat a variar els seus negocis, també els hotelers. Valtros, què opineu? Trobar, perquè jo els hi feia aquesta pregunta, la setmana passada a Nieves els hi feia aquesta pregunta, tant a hotelers com a restauradors, si és possible, si encara estem a temps de recuperar aquest turisme familiar. Valtros, què trobeu, Vicent Torres?
Jo vaig molt complicat, perquè portem ja anys que aquest turisme ha anat desapareguent, és a dir, el model tradicional que havíem tingut a Eivissa, que era el model de sol i platja, model de turisme familiar, però així que li fèiem una mica d'ascos, perquè, clar, era un model molt més estacional, més subjecte a terminis de vacacions, sobretot depenent del país de procedència, doncs hi havia més afluència de turistes un mes que l'altre perquè tenien vacacions escolars. Vull dir que hi havia tota una sèrie de factors. Clar, és important buscar altres nichos de mercat. Amb això jo estic totalment d'acord, perquè tenim una planta hotelera que tenim que cobrir, tenim uns llocs de feina que cobrir, i per tant hi ha que buscar aquestes coses. Però d'aquí encasillar-nos dins dos sectors com us hem encasillat ara mateix, que és luxe i oci, per jo és una gran errada. Luxe, primerament, podríem parlar-li molt, perquè en què li deim luxe? És a dir, li deim luxe anar a menjar unes sardines en xancletes a un quiosco de, com és de Cala Nova, que és una joia? O li deim luxe pagar una villa no sé on, amb un munt de guardaespaldes, que la meitat és el meu, són que estan fent una feina il·legal, gent que està...
Fiestes il·legales.
Exacto. Fiestes il·legales, vull dir... Un perfil de turista que potser ve i desafortunadament escudeja amb droga, prostitució... Això és luxe? Jo això no li dic luxe. I el que és oci, sobretot, clar, estan parlant d'uns establiments en aquest moment que hi ha d'oci i segurament aquestes paraules a algú no els agradarà, però si tenim un puesto que el tenim complir en 10.000 persones, estan parlant pràcticament d'un 10% de sa planta hotelera legal. Pues llavors no mos preguntem per què no venen altres perfils de turistes, perquè ve un perfil de turista que només ve a lo que ve, i amb bon poder que se tiu limitat, que es gastarà gran part del seu sou amb una entrada de discoteca. Claro, després qui es queixa? La Marina es queixen els restauradors, es queixen els souvenirs. Normal, la gent s'ha gastat tot el seu pressupost amb una entrada de discoteca i unes begudes. Aquest és el model que tenim ara. I si no ho volem veure, mal nam. Com ho canviarem? Molt difícil. Perquè jo estic segur que els empresaris del model d'oci no voldran renunciar en el seu negoci. Per tant, tenim un problema molt seriós.
És un problema per fer-ho compatible, no?
Correcte.
Perquè, clar, com
correcte.
Tu deies, són mons molt poc compatibles entre
una
si,
altra.
No?
I una altra cosa també que tenim que anar molt alerta, que cada vegada està més a les xarxes socials, és venir a Eivissa per venir només a una discoteca sense pagar allotjament. Mm-hmm. Cada vegada ho tenim més. I, a més, certs mitjans de comunicació també se'n fan eco. Ojo. Això és molt perillós. Estan parlant de gent que està ocupant unes places de vol i que no fan altre ús de serveis a Silla. Tal vegada el millor que faran un taxi o un transport públic, però poca cosa més. És a dir, no consumiran un restaurant, no consumiran un establiment que, mos agradi o no, tots vivim d'aquest món, perquè és així.
Bé, però és... Ah, un segon, Toni.
No, bueno, vull dir, és que jo tinc la sensació de que mos han enganyat. Perquè fa anys ens parlaven de turisme de qualitat, han d'apostar per turisme de qualitat. Han apostat per aquest turisme de qualitat, estic fent així com unes cometes,
sí, que passa a ràdio,
que no es veuen en
la
ràdio, però aquest turisme de qualitat és el turisme, jo li dic luxury.
Sí.
No luxe, perquè luxe és el que parlàvem, no? És poder anar en xancles a la platja i menjar-te una paella o un xiringuito.
Claro.
És luxury, és aquesta gent que no surten de circuit, baixen de jet privat, es pugen en una furgoneta negra, que els aduen els VIP des hotel, que des VIP des hotel se'n van als VIP de la discoteca, que després se'ls duen en la mateixa furgoneta negra, o en una altra. Una gran villa de Sevilla, en la furgoneta negra, els duen a... o amb un cotxàs de queixos de lloguer que van fent subnormal per la carretera, jugant-se a la vida dels altres. Es pugen a un gran llat que tira el ferretó damunt de
la Posidònia.
Vull dir, això és el turisme de qualitat que mos han fet empassar, que mos han enganyat, perquè el turisme de qualitat, de veritat, és aquesta família que ve amb els boixos, que venen una família, un nucli familiar, que venen 4 o 6 persones, entre boixos i pares, que se'n van al supermercat a comprar perquè estan en un apartament i es fan a sopar, que compren jugarois en els garrits per anar a la platja i ho compren les botigues de sa gent, de les nostres, dels eivissencs, que compren jugarois de platja, que compren souvenirs, que duen algunes amigues... Això és el turisme de luxe, això és el turisme de qualitat, de luxe, no de luxuri. I bé, i que lloguen un velomar i que, vull dir, aquestes coses que veiem antes, jo no sé si queda molt fora d'aquesta generació reivindicar això, però ara penso que tot és cíclic i diguem, ara mateix en aquest moment el que estan fent és perdre aquest tipus de turisme que jo dic de qualitat i estem apostant. Estan apostant. És que al final són 4 empresaris, no mos enganyem.
Sí.
4 i qui s'ha dit de més. Perquè al final són molt poques persones interessades en un model que ens han d'empassar tots. I ens l'empassam. I ens costa molt. És que costa vides, també. Costa vides. L'altre fa no gaire varen fer una pintada de la Conselleria de Turisme que es van escandalitzar molt de que el turisme mata. El turisme per se no mata, però... en fi.
Però,
Graciela.
Claro, estamos hablando de turismo familiar que no seguramente no vienen en jets privados ni en megayates. Y que, bueno, como también yo colaboro con el tema del cambio climático, claro, es que jets privados, megayates, que, bueno, que eso es, contaminan muchísimo, y que además, claro, es eso, que las familias tienen otra forma de vida, que es la que a nosotros nos agradaba. Yo recuerdo en los años 80, bueno, a principios de los 80, que venía la familia, salían de los hoteles con su carrito, iban a caminar, iban tal, y entraban en las tiendas, sobre todo los souvenirs que estaban ahí, y esto yo ahora no lo veo. Prácticamente no, porque si viene gente joven, están durmiendo hasta la noche, o sea, no existen.
Claro.
Y claro, tampoco beneficia a los comercios, claro, que están en el barrio, porque si es gente que joven que viene, que a lo mejor viene solamente con todo pagado, o bien de luz, de extra luz,
de luxury, que decía Antonio.
Sí, entonces esto es bueno, pero tampoco, porque ellos no se van a bajar del jet privado para ir a, claro, a estas cerradas, ¿no? Van a ir a las tiendas de moda caras y esto, pero o sea que aquí hay mucha contradicción, ¿no? O sea, sí, puede haber ganancias respecto al barrio en donde esté el hotel o donde esté el complejo, o en las tiendas carísimas de Ibiza, que ahí sí que es donde se dejan todo, sí, el dinero. Pero es que son unos pocos, tampoco son muchos.
No, y una cosa que tenim que tenir en compte és que el turisme que havíem tingut tradicionalment, com es parlava ara, era totalment compatible amb l'oci, perquè oci n'hi ha hagut a Ibiza tota la vida. És a dir, és que jo record, perquè vaig estar en el món d'agències de viatges molts d'anys, sobretot anys 80, anys 90, que hi havia tants establiments d'oci com ara, o què s'ha més, perquè n'hi havia emblemàtics que ja no hi són, set tanques, set pub guitarres, no sé què, que hi havia espectacles, qui hi anava? Hi anava gent que potser tenia fills, que havia buscat algú els i cuidar els fills, per ells poder gaudir d'això. Esport d'Eivissa des de quan funciona i era compatible amb el turisme que tenien. Per tant, soci ha existit sempre a Eivissa, ha d'existir i ha de seguir existint. Però quin model d'oci? I això crec que és el que ens hem de fer mirar, que el problema que tenim ara mateix, que no ho fa compatible, és el model d'oci que tenim. Perquè o s'ha existit i té que seguir existint, a veure, i tots ho gaudim de soci.
Completament, vull dir, que hagi discoteques, vull dir, no és el dimoni, no? Jo per almenys estic parlant d'aquest model luxury, insisteix.
Sí.
Un model on sa gent, diguem, els megamilionaris venen amb aquest circuit tancat que estava parlant, però és que també ve molta altra gent que ve en soci. Però aquesta gent que ve en soci, és això, només poden venir unes quantes hores, no es poden permetre pagar un hotel, vull dir, només pagant l'entrada de la discoteca i com se'ls ocorreixi demanar una copa, imagina't, vull dir, clar, no queda butxaca per res més.
No queda.
Vull dir, el que dius, això sí, antes, vull dir, és que és compatible, pot haver-hi un turisme, torna a reivindicar de qualitat des que antes, familiar, gent normal i correnta, sí, que venga, que vagi a les discoteques, que s'ho passin bé, que hi hagi un disjockey bo, vull dir,
clar,
això no és el problema és que mos han sobredimensionat d'una manera que hem apostat per un model que és prohibitiu i clar, vull dir, és que no surt de seu circuit luxury, no té prou butxaca per més que això, que pagar una entrada a discoteca, si volen fer nit a l'hotel, imagina't, i si es demanen una copa a la discoteca, ja... Sí.
No, y claro, tenemos que pensar que toda esta cantidad de turismo, ya sea que está viniendo ahora, aumenta la temperatura de la isla, porque hemos estado sufriendo. Yo creo que nunca había sufrido el calor. Yo no soy calurosa. Bueno, de hecho, vengo siempre, si aquí es el aire acondicionado, pues...
Amb un mocadurat, amb alguna coseta...
Sí, pero este año sí que lo he sentido y la verdad es que no lo he comentado tanto, porque como todo mi alrededor tienen calor, entonces sí, también, yo también, no soy especial, pero que es verdad, o sea... El agrandar tanto, en hacer tantas cosas, en concentrarse, por ejemplo, en una discoteca, cuando estas ventanas se abren o lo que sea, pues escapan un aire, un calor, que, ¿a dónde va a parar? Va a la atmósfera. Y esto es lo que hace que que tengamos que estar sufriendo los días de, en los momentos de sol, tanta después, claro, porque eso no es inmediato, eso va con el, o sea, para mí el tema del de tanta gente, de tanto esto que se tendría que legalizar, que no vengan X personas, no vengan más, es que ya, esto ya tendría que ser así, y que el que quiera venir venga con unos requisitos, con unas expectativas que sean solidarias con el medio ambiente y con las personas que vivimos aquí.
Y la temperatura da la mano.
Y la temperatura.
También,
es que es horrible. Yo hacía años que no me bañaba en el mar. Ahora, pero es que me meto en el mar y estoy ahí como que si estuviese en la bañera de mi casa. O sea que, no sé. Yo pienso que lo que se tiene que hacer es disminuir un poco la gente y además los problemas del tema de el que antes eran más familiares, yo creo que contaminaban menos que lo que hay ahora. Mm. En todos los sentidos, tanto en la temperatura del ambiente como en los combustibles que utilizan, porque claro, los privados usan queroseno, y menos mal que ahora le han puesto un impuesto, pero es que antes ni siquiera eso.
Ah, pero a ellos les hace cosquillas de
impuesto. No, ya lo sé, pero bueno, que salía gratis todo. Claro. Ya sé que eso les hace cosquillas, pero ¿cuántos aviones privados vienen aquí? Pero así, cantidad. Entonces, por eso mismo... Sí, sí.
No, i a part de mediambientalment, que és una animalada el que estan pagant, tornem en el monotema de sempre, perquè diguem, tot aquest model també repercuteix en la gent que vivim a Eivissa tot l'any. Un exemple pel mar i diguem, el que més cou ara mateix és de la vivenda. Vull dir, si tot és de luxe, les vivendes també són de luxe i resulta que el sou de la gent normal i corrent que vivim aquí tot l'any no és de luxe.
No.
I vull dir, parlant d'això, parlant de despreu de les coses, despreu de la vida, vull dir, ens puja tot. Vull dir,
si
és que jo encara no li veig a on està el benefici general d'aquest model. No li sé trobar, m'agradaria trobar-li, però no, ni mediambientalment ni popularment, no sé on és.
La qualitat de vida ha baixat moltíssim a Eivissa, i això no som conscients. I ha baixat en el sentit que no podem estar... duguent el ritme de vida que portava abans perquè el poder adquisitiu ha baixat moltíssim, sí, això punt 1. Però és que també les limitacions que està produint aquesta massificació que tenim o aquesta sobresaturació també ens limita molt, perquè no te pateix fer segons quines coses. Per què? Perquè vas a un puesto, no pots aparcar. Abans ho comentàvem abans d'entrar, és a dir, vale, tenim millor servei de transport que segurament arriba a unes platges tal i qual. Però és que encara hauria de ser millor, perquè potser tu ara anar a una platja, si no tens aquest autobús públic que t'hi porti, què fas? Arribes allí, no pots aparcar, no sé què, voltes... És a dir, la qualitat de vida ha baixat moltíssim. Que potser és necessari plantejar-se objectius de dir, vale, però certes coses seran deficitaris per tenir una millor qualitat de vida. Pues segurament. Però és que si volem seguir visquent a una illa com aquesta, ens hem de fer molts de replantejaments, a part del model, evidentment, que estàvem parlant model turístic, però com a model de qualitat de vida, en aquest moment és que vivim aquí, ho estan patint i molt.
Absolutament. Com estem arribant al final d'aquesta tertúlia, jo vull acabar amb un to alegre, però sobretot també amb un to reivindicatiu, perquè els companys d'informatius, de fet, crec que ha estat una Ivonne Aranyó que ha entrevistat en Irene Roig Francolí, i aquí a la taula també tenim un exemple claríssim de com l'humor pot servir per fer crítica social, que és genial, en Toni Planell junt al Toni. Vull també que parlem de Irene Roig, de la teva feina també, i de com necessitam transitar aquesta situació que vivim i que afortunadament tenim el recurs de l'humor per salvar-nos, perquè realment és molt difícil, de veritat, i aquí ho sabeu, setmana rere setmana posant aquests temes damunt la taula, si no fos per l'humor, Toni, això, com sobreviuen això, per favor. Gràcies per existir i gràcies també a Irene Roig Francolí. Sí,
molt fan d'en Irene.
D'en Irene Francolí,
també. Bé, bé.
Genial.
M'agrada moltíssim. I bé, és que l'humor... Jo penso que l'humor serveix per parlar de les coses més sèries. I també és el que més pica. Vull dir, l'humor, vaja, el meu punt de vista, ha de servir per apuntar sempre per amunt, sempre en el poder. Clar. Tens poder, el que no li agrada és que se n'enriguen d'ell. Pots reunir 200.000 firmes, que es poder amb aquestes firmes no vos diré que es freguen amb espaparat. Que se n'enriguen d'ells la meitat de les firmes, això ja no. Això ja no, que sentin ridículs, que algú se n'enriga d'ells, no. I jo penso que l'humor serveix per això. I per parlar molt en sèrio. Irene parla molt en sèrio, de coses molt sèries. Jo també procuro parlar molt en sèrio de coses sèries. Irene, no sé, em fa més gràcia inclús que un tal Toni. Ella té una altra expressió, ella fa monòleg.
Sí.
I bueno, per parlar de les serps, per parlar de la massificació, per parlar...
Vessaments fecals, sí. Jets, vull dir, és que no...
És que és total.
És que al final han de riure per no plorar. És que si ploram, si ens enrabiam... Bé, quan algú es posa en sèrio i fa una simple pintada, com he parlat abans, traten de terroristes, van detenidos en lotes.
Clar, i de fet veure, això ho sap na Graciela, no? Amb el tema dels jets o dels iots, no?
Exactament, sí, clar.
Tu has de parlar en sèrio i tens problemes serios.
Jo, no és que participo, però no sé si recuerdan que hace un tiempo que havien... Futuro Vegetal estuvo en Ibiza y
hubo un putado, según unas personas que las imputaron y todo.
Esto
es muy grave. A veces a lo mejor afrontar un tema con humor pues quita un poco de hierro al asunto y no deja de ser a lo mejor más crítico que a lo mejor una manifestación o algo así.
Ese es el problema.
Y arriba
se
me llena.
No lo entienden. Pues, bueno, de hecho, yo recuerdo que encontré una persona que era la que limpiaba los barcos y que se quejó porque tenía que limpiar el barco de la pintura. O sea, porque... Era su trabajo, en fin, pero que no, ¿cómo hacemos para protestar? ¿O hacemos concentraciones, manifestaciones, que se vea mucha gente? Y si no, pero si fueron cuatro gatos, ¿no? Entonces no nos hacen caso. Pero cuando se hace una cosa así, muy, muy visual... Pues
tiene mucho efecto.
Però una cosa no lleva a l'altra, eh? Vull dir que hi hagi quatre pallassos que ens agrada fer riure i riure d'aquestes coses... que està bé, i arribes a gent ajudes a conscienciar potser d'una altra manera, però això no vol dir que és que me fa molta ràbia quan hi ha a Eivissa, els mallorquins ens han dat aquest estiu, ens han dat una lliçó. Sí. A Eivissa no són capaços de sortir al carrer a dir el que ens preocupa. Llavors ens juntam i tots protestam entre naltros, però és hora de protestar de veritat. Què ens passa?
Perdón, pasa,
sí, no, justamente ahora el día 27 creo que hacen una quedada, fartas,
sí.
¿No? Entonces es para ir y sentarnos y estar ahí, ocupar el espacio.
Un baraná,
¿no?
Sí, ocupar el espacio, ahí llevarnos nuestras esterillas, nuestras sillas, lo que sea, cosa de hacer, como hacen, lo están haciendo en Menorca y por supuesto que en Mallorca también. Pues es la única manera. Pero ahora, recién ahora.
Sí,
no
sí,
solamente,
no
somos
bien,
las que estamos ahí al frente, sino personas, otras personas que no, que también están, no saben cómo protestar, ¿no? Pero que... Sí, sí.
Llavors, si mos posen les piles.
Correcte.
Avisen.
La gent és molt reàcia a participar en aquestes coses. Hi ha molta desafectació a Eivissa, perquè tenim una població flotant molt gran, i això també fa que hi hagi gent que no li interessi els problemes que estan passant aquí.
Yeah.
I això és molt trist, perquè és que hi ha una iniciativa, siga de qui siga, i no hi ha respaldo suficient. Però, bueno, si tenim persones com Irene, que amb un toc d'humor es posa damunt la taula problemes serios, evidentment en Toni també, això ajuda. I sobretot això anima que la gent es mobilitzi cada vegada més i que surti als carrers. Mallorquins ens han donat una lliçó supergrossa. Escolta, perquè no, ja ho dèiem, que sempre hi ha aquesta tirri entre Mallorca i Eivissa. A veure si es nota una mica, no?, que els eivissencs també es comencin a sortir en el carrer.
Exacte. No. Claríssimament ens han donat una lliçó aquest estiu i ara comentava aquesta berenada, sopar a la fresca, que serà aquest dijous, efectivament, allà on hi ha l'estàtua dels hippies, vull dir, en
correcte.
El cor de luxe, vull dir, a 300 metres dels llocs,
sí, sí.
No? Sí, sí. En els 300 metres de Ziot, que crec que també pot ser paradigmàtic si aconseguim aquesta imatge, que és el que no confiava gaire en Toni, no? En que pugui ser aquesta imatge de...
Tinc els dits creuats, tots, perquè funcioni.
Tots, 20 dits aquí creuats, tots els dits creuats.
Sí, però per experiència, eh? Perquè ja he vist tantes convocatòries d'aquest tipus i vaig la resposta que hi ha i bueno... el que parlava antes de que vaig justat d'optimisme, però bé, tot el meu recolzament i procurarem estar allí i faig un cridament que anem-hi. Una altra cosa és que després haguem de veure com els luxuries es fan un selfie en tots allí darrere, no sé el que podem arribar a veure, no? però moguem-nos ja. Sí. És que no podem estar plorant i plorant i no fer res.
Sí, perquè sí.
Idò, res, reivindicar també des d'aquesta tertúlia en xancleta, sa feinada, excel·lent, l'admiram moltíssim, en Irene Francolí, és excel·lent, de veritat no hi ha adjectius per definir-la, és admirable el que fa, i tant de bo aviat la puguem tenir també per aquí pel programa perquè ens expliqui com s'inspira. Bueno, no crec que cal, de vegades, bé, sa realitat és molt inspiradora.
No li vull llevar mèrit, però és que ens ho donen fet.
Sí, exacte.
Idò, moltíssimes gràcies a tots tres, Vicent Torres, Planell,
gràcies a vosaltres.
Toni, Planell, junta al Toni, Graciela Maciano, un plaer com sempre. I fins molt aviat.
Molt aviat.
12:55, 2 minutets de pausa i tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'has eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
12:57, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. I bon Aranyó, molt bon dia de nou.
Bon dia una altra vegada.
Ja estan preparadíssimes per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia i avui començam a Platja d'en Bossa, on avui es presenta a les 8 de la tarda la nova escultura pública de Nalec Monopoli.
Sí, serà al costat d'Ibiza Gallery. Aquest Nalec Monopoli és un artista nord-americà que s'ha convertit en una de les figures més reconegudes de l'art urbà contemporani, conegut per reinterpretar a Mr. Monopoli, el personatge tan popular del joc de taula que converteix en protagonista recurrent a la seva obra. L'artista es caracteritza per una estètica colorista amb símbols financers i elements vinculats al món del luxe.
I avui també s'inaugura l'exposició de fotografies d'en Francesc Fàbregas, Formenlàndia, a les 8 de la tarda a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Sant Francesc.
Sí, es tracta d'un viatge visual entre Formentera i Islàndia, dues illes aparentment molt diferents, però que observades a través de l'objectiu de l'autor revelen sorprenents punts de trobada. Xavier Moret és l'autor del text que descriu l'exposició que ha parlat d'Islàndia, una illa volcànica de 103.000 quilòmetres quadrats i poblada per unes 400.000 persones, mentre que Formentera té 83,2 quilòmetres quadrats i unes 12.000 persones residents tot l'any. En aquesta exposició, Fàbregas aconsegueix acostar aquests dos mons i es podrà visitar fins al 5 de setembre.
I tornem a Eivissa, concretament on anem a Sant Agustí, on ahir es va inaugurar l'exposició Artistes del nostre municipi.
Sí, és una mostra que reuneix obres de talent local a la sala d'exposicions de Can Curt. Aquesta exposició col·lectiva forma part de les festes patronals i presenta creacions artístiques dels veïns del municipi. Està organitzada per l'Associació de Veïns de Sant Agustí i es pot visitar fins al 6 de setembre en horari de dijous a diumenge de 7:30 de la tarda a 10 de la nit.
Moltíssimes gràcies, Ivoni. Doncs quedem amb tot això.
Ah, gràcies a vosaltres.
Nosaltres avui aprofitem aquests últims segons per felicitar l'intèrpret i compositor francès de música electrònica Jean-Michel Jarre, que avui fa 78 anys. L'èxit li va arribar l'any 1976, quan amb 27 anys va compondre i gravar a la seva cuina convertida en estudi mitjançant instruments elèctrics una obra de 6 pistes anomenada Oxygen. És el disc més exitós de Jarre, que va vendre 18 milions de còpies d'aquest disc. Nosaltres ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda, cuideu-vos, fins demà.
IB3 Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia. 4 habitatges desallotjats, a més del local comercial, sense ferits. És el balanç que de moment deixa l'incendi que ja ha calcinat una botiga de roba a Can Picafort. Els bombers dels